Però non mi va di discutere con uno come voi, che critica tutto, prende in giro tutto. Voi scherzate sempre sulle cose che non c'è niente da ridere.
No, guardi, io non rido sempre. Veramente non ho motivi per ridere. Lei piuttosto perché non ride, eh? Le cose le vanno bene come vanno. Ha una casa, un marito, 6 figli. Ma perché non ride?
Eppure questo fatto del lei, lo sapete che è proibito, no? Che è obbligatorio darsi del voi. Niente, pare che lo fate apposta da stamattina, lei. Ma perché mi date del lei? Lei è contenta, lei è sicura delle sue idee.
Víctor Alexandra, benvingut.
Hola, Carme.
Si no m'equivoco, m'ha semblat escoltar Marcello Mastroianni, Sofia Loren, en aquesta pel·lícula Una jornada particolare, no?
Exactament, bona oïda.
Sí?
Bona oïda, sì senyora, perquè era un fragment de la pel·lícula de l'Ettore Scola, de l'any 77, Una jornada particular, que per cert va tenir molt d'èxit, va funcionar molt bé a taquilla. De fet, va funcionar tan bé que aleshores doncs, se'n va fer una adaptació teatral i aquesta obra doncs, es va veure a moltíssims països, es va estrenar a moltíssims països, a Catalunya també. Concretament l'any 2015 la van fer, Una jornada particular, la Clara Segura i en Pablo Derqui. Però ja el 1984 havia fet una primera versió en Josep Maria Flotats, l'analitzaran que feia el paper que la pel·lícula feia la Sofia Loren, eh? No passa gaire, però era un guió de cinema que es va adaptar al teatre, normalment és el contrari, i en aquest cas era un guió original de cinema que, com que tota l'acció pràcticament passava en un mateix escenari, s'adaptava molt bé al món del teatre. I també en teatre va funcionar molt bé, sempre ha agradat molt aquesta, quan la fan sempre funciona molt bé. La raó d'aquest començament amb Marcello Mastroianni és per recordar el 20è aniversari de la seva mort. Marcello Mastroianni va morir el 19 de desembre de l'any 1996 i havia nascut el 1924. I aleshores, doncs, ell de seguida va començar una carrera artística molt, molt ràpid, ja va començar d'adolescent, ell va estudiar teatre i va conèixer en Visconti. I aleshores Visconti li va donar un paper a l'obra, un tramvia anomenat Desig. Aleshores ell després va conèixer a la Julieta Messina i clar, com que era la dona de Federico Fellini, doncs va conèixer Fellini i ja sabem el paper determinant que va tenir Fellini a la vida de Marcello Mastroianni, entre altres coses perquè Marcello es va convertir en l'actor fetitge de Fellini, eh? Concretament amb Visconti va fer dues pel·lícules. Va fer dues pel·lícules, va treballar junts dues vegades. Les Nits Blanques, el 1957, i L'Estranger, el 67, 10 anys després. Les Nits Blanques, basada en una novel·la de la novel·la de Dostoyevsky, parla d'un home, Mario, que una nit al carrer coneix Natàlia, una noia que espera plorant doncs, l'arribada del seu amant, però aquest amant no ve, aquest amant no arriba. I els personatges eren Mario, Marcello Mastroianni, i Natàlia, Maria Schell.
Io vorrei farti dormire, ma... come i personaggi delle favole, che dormono per svegliarsi solo il giorno in cui saranno felici. Ma succederà così anche a te. Un giorno tu ti sveglierai e vedrai che è una bella giornata. Ci sarà il sole. E tutto sarà nuovo, cambiato, limpido. E quello che prima ti sembrava impossibile diventerà semplice, normale. Non ci credi? Io sono sicuro. E presto. Anche domani. Guarda. Guarda Natalia il cielo. È una meraviglia.
Escoltàvem aquest fragment de Les Nits Blanques, basada en la novel·la del mateix títol de Dostoyevsky, i no sé si s'han fet més versions a banda de la de Visconti, Víctor.
Sí, se n'han fet tres pel cap baix. Tres. Una era aquesta, que ara hem escoltat aquest fragment. Una altra és de l'any 71, d'en Robert Bresson, que es va dir Quatre nits d'un somniador, i una d'Índia, que es diu Saraguia, que és bastant nova, del 2007, És una versió lliure de l'obra de Dostoyevsky feta a l'Índia, a Bollywood concretament, a Bollywood, no Hollywood sinó Bollywood.
Ja.
Sí. Al llarg de la seva vida, de fet, Mastroianni ha treballat amb, va treballar amb grandíssims directors, moltíssims. Te'n diré uns quants perquè vegis el nivell de directors amb qui va treballar. A part de Fellini, de Visconti i de Torrescola, que ja n'hem parlat, doncs també va treballar amb Mario Monicelli, amb Dino Risi, Alessandro Blasetti, Jules Dassens, Mauro Bolognini, Michelangelo Antonioni, Louis Malle, Pietro Germi, Valerio Zurlini, Marco Ferreri, Roman Polanski, els germans Taviani, Lina Vermila, Liliana Cavani, Marco Bellocchio, Nikita Michalkov, Giuseppe Tornatore i entre molts altres, Vittorio De Sica. Amb Vittorio De Sica va fer 4 pel·lícules, 3 de les quals van ser amb la Sofia Loren i una va ser aquesta, Matrimoni a la italiana.
Dummi, tu li devi lasciar stare.
Lasciami.
Non me li devi mettere l'uno contro l'altro.
Lasciami.
Statti lontano da loro perché ricordati.
Lasciami, va. Fiume.
Ricordati che se quello che ti ho detto lo vai a dire ai figli miei, io t'accido. Ma non come lo dici tu che me l'hai detto per 20 anni.
Chiudi sta bocca, chiudila.
Devono essere uguali tutti e tre.
Fiume, statta ferma.
Io t'accido, guarda.
Statta zitta.
Io t'accido.
Statta zitta.
Io t'accido.
Statta zitta.
Matrimoni a la italiana, quin temperament, no? Quines sí. Dues interpretacions, tant de Marcello Mastroianni com de Sofia Loren. Per cert, Matrimoni a la italiana, que sembla que va tenir molt d'èxit a Catalunya.
Sí, la pel·lícula va funcionar molt bé. La gran protagonista era ella, era Sofia Loren sobretot, més que Mastroianni, perquè de fet estava basada en una obra teatral d'Eduardo De Filippo, que és Filomena Marturano. I aleshores, doncs, ella va estar fins i tot nominada a l'Òscar. Eduardo De Filippo va escriure aquesta obra de teatre per a la seva germana, que era l'actriu Tatiana De Filippo. Titina De Filippo, es deia. I després ella en va fer una versió cinematogràfica, que la va dirigir el mateix Eduardo De Filippo, i ell feia el paper de Domenico, que era el paper que després faria Marcello Mastroianni a Matrimoni a la italiana. Però ara escoltarem una escena de La Dolce Vita, de l'any 60, de Fellini, amb ell i l'actriu Yvonne Fornò. Aquesta és una escena molt dura, molt dura, en què veiem que ell és un home que no vol adquirir cap mena de compromís, no vol contreure cap mena de compromís i rebutja d'una manera despietada la seva amant.
Marcello, quando due persone si vogliono bene, tutto il resto non conta. Di che cosa vuoi aver paura? Di...
Di te, del tuo egoismo, dello squallore desolante dei tuoi ideali. Non lo vedi che quello che mi proponi è una vita da lombrico? Non sai parlare d'altro che di cucina e di camere da letto. Ma un uomo che accetta di vivere così, lo capisci? Che è un uomo finito? È veramente un verme! Io non ci credo a questo tuo amore aggressivo, vischioso, materno! Non lo voglio, non mi serve! Questo non è amore, è abbrutimento! Come te lo devo dire che non posso vivere così? Che non ci voglio più stare con te? Voglio star solo! Scendi da questa macchina!
No! Sei una carogna, un vigliacco! Mi fai proprio una gran pena!
Va bene, io ti faccio pena e tu mi fai schifo! Scendi!
No, non me ne vado! Io sto con te!
No, Emma, tu non ci stai più con me. Scendi!
No!
I novament una extraordinària interpretació de Marcello Mastroianni.
Sí, sí, molt bé.
Quina contundència, no?
Sí. Són... s'entén tot, a més, com és sí. En italià, és una llengua que s'entén molt, és una llengua germana del català i s'entén molt bé, però és una escena molt dura, és més llarga, una miqueta més llarga, però és molt dura, és molt... molt...
T'atrapa, eh?
Sí.
En aquesta pel·lícula, La Dolce Vita, aquest personatge que interpreta Marcello Mastroianni, diria que és el paper per a antonomàcia de Marcello Mastroianni en tota la seva carrera.
En certa manera sí, perquè ja hem dit que ell va treballar, va fer moltíssimes pel·lícules. Pensa que la seva professió dura 60 anys, i fa unes 130 pel·lícules. Imagina't si fa coses i personatges. per tant, no es pot reduir a una sola pel·lícula, però és veritat que potser és la, internacionalment parlant, és la seva pel·lícula més emblemàtica. Sempre que es parla de la filmografia de Marcello Mastroianni, apareixen les imatges de la Fontana de Trevi, del bany amb l'Anita Ekberg, tot allò, sembla inevitable. També és veritat que quan es parla de l'Anita Ekberg sempre es parla de la Dolce Vita, però clar, és que l'Anita Ekberg era una estrella, no una actriu, i va fer més pel·lícules, però francament el que va fer era bastant dolentet, i ja s'ha de parlar de la Dolce Vita, però amb el Marcello no, el Marcello va fer moltíssimes coses, i tanmateix la Dolce Vita és la seva pel·lícula més emblemàtica. Però tampoc podem oblidar que ell va fer altres grans personatges, per exemple va fer el Giovanni de La Nit, la pel·lícula d'Antonioni, l'Enrico de Crònica Familiar, de Valerio Zurlini, l'Antonio, del vell Antonio, del Mauro Bolognini, l'Snàpora, de La ciutat de les dones, de Fellini, o el Romano, d'Ulls negres, del Nikita Mijalkov. De fet, Marcello Mastroianni va ser l'actor més internacional del cinema italià, i a més un dels grans actors del cinema en general. Ell es va casar quan tenia 24 anys, va estar una vintena d'anys casat, i després es va separar i no es va tornar a casar mai més, per bé que quan tenia 47 o 48 anys va establir una relació amb la Catherine Deneuve, que llavors ella en tenia 28 o 29, i van tenir una filla, que és la Chiara Mastroianni. Però no, la seva vida privada no va transcendir ja més matrimonis. Com hem dit, la seva vida es va apagar un 19 de desembre de l'any 1996, tenia 72 anys, és a dir, que va morir relativament jove encara, amb un càncer de pàncreas. Aquest va ser un final bastant ràpid. El càncer de pàncreas és bastant fulminant. Sofia Loren va anar a l'enterrament i eren molt amics, estava desfeta. El dia de l'enterrament estava desfeta. Les imatges són, se la veu clarament. Nosaltres tancarem aquest petit homenatge escoltant-lo amb una cançó. No és que ell cantés, però l'any 58, quan tenia 34 anys, va anar a un programa de la tele i va cantar una versió molt singular del Only You dels Platters. I nosaltres, doncs, l'acomiadarem justament escoltant-lo. I jo, en tot cas, li dic moltes gràcies, Marcello, per tantes bones estones que em vas fer passar davant d'una pantalla de cinema.
Gràcies, Víctor. Fins la propera.
A reveure.
Quando nel mio jukebox c'è un disco dei Platters, voglio riascoltare soltanto Only You. Sembra tornare l'estate, le miss con i blue jeans fasciate, i flare, il rock and roll, col one, two, sempre a ballar così l'estate morì. Quando nel mio jukebox c'è un disco dei Platters, non mi disturbate se ascolto Only You. Ripenso a chi baciavo, a chi tutto il mio amor donavo, a chi triste partì di questo, mi resta solo un disco di Only You, un disco e nulla più.
Quando nel mio jukebox c'è un disco dei Platters, voglio riascoltare soltanto Only You. Sembra tornare l'estate, le miss con i blue jeans fasciate, il rock and roll con one, two, three. Sembra ballar così l'estate morì.
Quando nel tuo posto non mi disturbate se ascolto Only You. Ripenso a chi baciavo, a chi tutto il mio amor donavo. partì di questo. Mi resta solo il disco di Only You, un disco e nulla più.